Avui al Sant Cugat de Fons volem parlar de dolor crònic. Sona una mica dur de principi, però el Marcel Cuesta de Fisio Cugat segurament ens podrà ajudar una miqueta més a entendre què és el dolor crònic, d'on ve i què podem fer per solucionar-ho. Marcel, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer lloc, què ens referim? Quan parlem de dolor crònic, a què ens referim?
Bueno, sí que és veritat que li hem de treure una mica de pes a la paraula perquè se'ns encenen totes les alarmes del cos. És un dolor de llarga durada. Li diem crònic quan ja porta més temps del que hauria de portar instaurat al nostre cos. I diguéssim que ja no és funcional, se li diu. Vol dir que ja no serveix per canviar una conducta. És a dir, em fa mal al peu quan trepitjo, deixo de trepitjar durant una setmaneta i després progressivament començo a trepitjar i ja no em fa mal. Això seria un dolor agut. El crònic ja està instaurat i ja va per altres vies, que no són les que entenem de sempre.
Mm-hmm. Per tant, és un dolor que d'alguna manera es queda allà enquistat, no?
Sí.
I què sol passar? És a dir, quin tipus de dolor solen ser?
Els més comuns, o el que genera més, per exemple, més despesa sanitària, per exemple, més incapacitat, els dos més incapacitants són el dolor lumbar crònic i el dolor d'ombro crònic. Després ens trobem les cervicalges, que són els dolors cervicals de llarga durada, que normalment tenen antecedents de fuetades cervicals, i després ens trobem altres dolors d'esquena i l'artrosis. Mm. També ens podríem trobar l'artritis reumatoidea i com a més greus o menys freqüents, però que n'hi ha, són la fibromiàlgia, la fatiga crònica o la migranya.
Perquè què és el que fa que tinguem un dolor crònic? És a dir, dèiem, pot ser una cosa que deies això del peu, que no trepitges i quan ja estàs bé tornes a trepitjar. Què és el que fa que no es curi?
Bueno, a vegades són una mala cicatrització d'un antic dolor agut, una mala conducta davant de dolors aguts anteriors i a vegades el cos, diguéssim, que perpetua un dolor per por a tornar-lo a tenir. I llavors, d'alguna manera, es defensa d'aquella zona amb uns senyals d'hipervigilància doloroses i de més que tu segueixes perpetuant. Llavors, d'alguna manera, també tendim a acudir a professionals que ens medicalitzen més o professionals que ens fan teràpies passives. Podríem dir que el massatge és una teràpia passiva, per exemple. Això ens faria poc actius en el nostre dolor i llavors també acudim al sedentarisme per no fer-nos més mal i això pot cronificar una lesió que en un principi, simplement amb el moviment, com ja parlàvem a l'altra entrevista...
Això anava a dir, vam parlar fa un mes d'això.
Exacte. Segurament un moviment intel·ligent, òptim, en el qual tu vas tenint cura del dolor i de la fatiga que vas notant, seria, i amb un bon assessorament de diversos professionals adequats per la lesió, segurament acabaries resolvent.
Mm. Més que no pas simplement seguint a casa i no fent res, no?
Sí, també, exacte. També s'ha de dir que hi ha altres patologies com la diabetis, la hipertensió o l'edat que poden afavorir que un dolor agut simple acabi provocant o derivant un dolor crònic perquè a vegades no ajuda a curar el dolor o el sobrepès, per exemple, també.
I quan ve un pacient i us diu no, és que em fa mal l'esquena des de sempre o des de fa molt temps i no... Què és el que feu?
A mi m'agrada fer el que es diu l'entrevista estratègica o l'anamnesis, que s'entén a medicina, que és una entrevista que el que fa és buscar a les paraules del pacient què és el que realment li passa. A vegades em fa mal l'esquena des de sempre, li comences a preguntar i no és des de sempre, i intentes buscar una mica l'origen o a on li fa mal, intentes buscar el patró del dolor, i llavors a mi m'agrada estar molta estona en l'entrevista. També és veritat que si els pacients estan acostumats a anar a la fisioteràpia i estirar-se la camilla només arribar, també és cert que és difícil trobar-se en una entrevista eficient.
Sí, a vegades tens la sensació que potser estàs perdent el temps, no? Com a pacient, vull dir, no...
Sí, sí, sí. I llavors has de fer una bona entrevista i també per detectar si aquest dolor que fa tant temps que hi ha, que està per una lesió real en el teixit, detectar quina és la font del dolor, quin és el teixit, si és un tendó, és un lligament, o és un múscul, o és un os, un disc, de més, i veure si realment està la font del dolor allà o o hi ha factors psicosocials que es diuen, que és el que estem trobant ara amb la evidència científica, que és si hi ha factors psicosocials que estan perpetuant el dolor, des de l'estrès a factors laborals, a factors socioeconòmics, a factors psicològics, etc etc. És a dir, diríem que això es resumeix una mica amb la frase o el titular de l'entrevista, que seria per mi no brain, no pain.
Mm. I quan ho detectes que la gent s'està cansant ja, és com posa't ja a tocar d'una vegada?
Sí, quan detecto això, els dic que s'estiren a la camilla o els hi faig una valoració postural típica que segurament relaciona amb el fisioterapeuta o amb l'osteòpata. Els estiro la camilla, els hi poso una mica de crema, faig una mica de descàrrega, massatge, explicant per què estic fent allò que estic fent. Sempre i quan no els hi digui, intento no enganyar no dient que allò els hi curarà el dolor, simplement el que estic fent és intentar relaxar la musculatura i aprofito per continuar amb l'entrevista. Igualment no em dona més de 15 minuts una entrevista eficient. Llavors continuo amb els tests ortopèdics, que es diuen, que són els tests que estan validats científicament per provar si el teu dolor ve del tendó, o ve del lligament, o ve d'un nervi.
Per tant, també dèiem que el dolor té un component físic, evidentment, que es produeix, però també té un component psicològic.
Exacte. En realitat, a la nostra pell, als nostres teixits, no tenim receptors del dolor propis, com es pensava fa un temps, o com ens deia Descartes amb les seves il·lustracions, que veiem com el dolor anava del foc, diguéssim, al dit, al cervell, i llavors allà es produïa el dolor, sinó que els receptors de la nostra pell detecten un estímul que pot ser de pressió, de calor o d'inflamació, unes substàncies químiques per una inflamació, envien aquesta senyal a través de la medula espinal i del sistema nerviós, el cervell la interpreta i una vegada retorna al nostre teixit ens dona una font de dolor localitzada, difusa, amb un dolor com que em pressiona, com que em crema, i a vegades va bé saber les característiques del dolor per saber què li està passant a aquell pacient o com l'està experimentant. Però diguem que el dolor és 100% cerebral, en el sentit que el cervell per mi és part del cos. No estem dient que sigui psicològic. Però en el sentit que sempre passa per una avaluació prèvia al cervell que té a veure amb les experiències i les memòries passades a cadascú.
I passa que també la gent, es fixa massa en el dolor i llavors fa que qualsevol moviment i arriba un dia que se n'oblida i diu ai, doncs ara potser ja no em fa tan mal.
Això passa, això es diu, pot passar com es diu la hipervigilància, i això ja les persones que tendeixen a fixar-se massa en el dolor, per això moltes classes d'exercici terapèutic intentem, o en la mateixa consulta, no utilitzar massa la paraula dolor i utilitzar altres sinònims que puguin...
Molèstia,
sobrecàrrega, contracció... Notes aquesta contracció muscular, aquesta pressió sobre el genoll quan fem aquest exercici o aquest massatge, si utilitzo les agulles, pues, no intentem utilitzar un llenguatge acurat perquè ja sabem que s'utilitzen paraules clau com dolor crònic o dolor o artrosis o desgast o impacte o pinçament. La gent fa unes imatges que no són les que nosaltres volem representar realment, no?
I l'altra pregunta de seguir llegint el guió aquí, què vol dir banderes vermelles i grogues?
Bueno, això es detecta en l'entrevista, això hauria de ser obligatori per tots els fisioterapeutes, perquè com estem en un... aquí a França més encara, però aquí ens trobem en un punt en el que a vegades els pacients venen a nosaltres abans que anar al metge, sobretot si tenen problemes musculoesquelètics, de dolors musculars i dolors articulars. I llavors el fisio hauria de saber detectar les banderes vermelles i grogues. Banderes vermelles són aquelles que ens permeten saber si el pacient té una patologia més greu de la que realment té. És a dir, em fa mal l'esquena, però és que a més ha perdut pes l'última setmana 3-4 quilos. Això ens faria... no hauríem de passar per alt d'això. Potser hi ha un procés tumoral darrere que no en tenim ni idea. O tinc febre. O el dolor em desperta per la nit. Com és que un dolor que en principi hauria de ser mecànic pel moviment et desperta de sobte per la nit? O tinc insomni des de fa no sé quant temps. Totes aquestes coses ens haurien de fer pensar, vale, aquest pacient pot seguir amb les meves mans, però hauríem de veure de derivar-lo a algun altre professional perquè miressin si hi ha alguna cosa més darrere. Després potser no hi ha, perquè realment només el 2% dels dolors d'esquena són realment perillosos o tenen un component realment greu. I les banderes grogues serien les banderes que li diem així com factors psicosocials, és a dir, hi ha factors laborals associats. Tinc mal d'esquena però no em puc agafar la baixa laboral. I llavors perpetuo aquest mal d'esquena perquè no puc realment anar-me'n a caminar 2 hores cada dia perquè haig d'anar a la feina. Tinc mal d'esquena i llavors detectes factors psicosocials i laborals o que tenen a veure amb altres coses més cerebrals, més psicològiques, que poden ser que una mica dirigeixin la teràpia després.
Per tant, l'entorn, no? També de...
L'entorn, el context és important. A vegades ens fa mal l'esquena en un lloc i amb la mateixa postura en un altre lloc no ens fa mal. Potser perquè estem de vacances a un lloc on estem bé, o potser perquè estem a la feina i de sobte ens fa mal, o potser perquè l'estrès ens afecta. Que tenim un pacient que li afecta molt l'estrès en el seu dolor, hauríem de veure com potser abans disminuir aquelles senyals d'estrès cap al teixit, potser buscar una teràpia més eficient cap a l'estrès i després tornar a la consulta per tractar el teixit amb massatge, teràpia manual, manipulacions i altres teràpies.
Perquè costa més, és a dir, per dir-ho d'alguna manera, intervenir sobre la lesió o el que li fa mal, costa menys que convèncer a la persona, diguem-ne, de que realment el seu cos pot superar això, que no és una cosa que sigui... que no és una debilitat que no podrà superar, sinó que aquest dolor es podrà curar.
Bueno, hem d'entendre el cos com un component viu, orgànic, que s'adapta constantment. Tenim cèl·lules que s'estan rebent informació adaptant-se constantment i hem de saber i hem de creure'ns que sí, que al final el cos tendeix a curar-se, o és el que vol, però almenys a buscar l'homeostasis, que és l'equilibri. Però sí, a fi, evidentment passa que la consulta a la gent li costa entendre això i quan porten molts anys amb dolor, encara que siguin 2 anyets o 3 anyets amb dolor, ja estan com de tornada, diuen que el que volen és com treure's el dolor per 2 dies encara que sigui, tendeixen a anar a buscar més la teràpia passiva i simplement a buscar aquest contacte manual i prou, i ja està. I com pensen que aquest dolor estarà allà de per vida, no? Mm. Inclús atreveixes a preguntar-los a alguns dels pacients que tenen dolor de fa molts anys en quin percentatge vols treure aquest dolor i et sorprèn que la gent et respon que no se'l volen treure del tot. D'alguna manera identifiquen aquest dolor com a part seva ja.
Però una cosa que ja sempre ha sigut així, no?
Ha sigut així i que potser si no està, potser ja perden segons quins rols dins la família, segons quins rols dins la laborals, segons quins rols dins d'uns jutjats o d'una mútua. Hi ha components que s'escapen perquè com a fixos haurien de tenir. Notícia.